Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut del punt de les 4. Són a la sintonia de Ràdio Maricel. Temps d'agenda esportiva, la prèvia d'aquest cap de setmana esportiu. El primer de la primavera, una primavera però que meteorològicament parlant, tal i com apunten les previsions, ens arribarà d'una manera bastant dolenta en aquest sentit. És a dir, que no farà un temps de primavera, sinó tot el contrari. Amb això, amb aquest embolcall, doncs el món de l'esport no s'atura i, com els dèiem, d'aquests moments disposats ja hem de fer prèvia d'aquest cap de setmana que, futbolísticament parlant, ens porta la 25a jornada, tant a segona com a tercera catalana. Molta atenció al duel de demà a Sant Boi entre el Marianao i el Club de Futbol Suburense. Molta atenció al partit de demà i molta atenció al partit que jugarà el Suburense diumenge de la setmana que ve aquí a Aiguadols amb el Vista Alegre. Són dos partits, ja fa temps que venim dient que són dos partits prou importants per al futur de la competició i per les aspiracions que puguin tenir tots aquests equips, com el Suburense, com el Marianao, com el Vista Alegre, com el Canvi d'Alet, equips que estan lluitant per pujar de categoria. Primer pas, però, demà, a Marianao, a 6:15. I a Aiguadols, el Sitges rebrà un base espirall que vindrà ja sense Fernando Quirós a la banqueta. Fernando Quirós va ser cessat ahir al vespre i, per tant, el base espirall que afegeix, podríem dir, un nou problema, una nova situació en la seva condició de cuer. Una circumstància que, de ben segur, el Sitges voldrà aprofitar. Partit que juga, com dèiem, demà a Aiguadols a partir de les 5 de la tarda. D'aquí uns moments també tocarà fer repàs de tot el gruix de la jornada de futbol base, els partits de la Blanca, especial atenció amb el partit del Juvenil A en un maig que l'enfrontarà a la unificació de Bellvitge, partit de la Lliga Nacional aquest diumenge a 4:45 al Nou Pinsbens, després de la derrota 1-3 també a Pinsbens davant el Girona. Parlarem, com no, també de bàsquet, del partit que jugarà demà dissabte amb el bàsquet Sitges davant el Club Bàsquet Vilatorrada. Ho farà a Pinsbens a partir de les 6 de la tarda. I en hoquei patins, el Club Patí Sitges, després de la decepció de la derrota aquí a Pinsbens amb el Piera, viatja demà fins a Castellà del Vallès per jugar amb l'hoquei Club Castellà. Partit que jugarà a partir de 7:15 de la tarda. Tot això i més des d'ara i fins a les 5. Són les 4:05 de la tarda, cap de setmana en esportiu. Veurem per què les previsions anuncien pluja, anuncien vent i si això acabarà o no alterant els partits que es puguin disputar tant demà com diumenge. De fet, les previsions apunten a un dissabte pitjor que no pas en diumenge. En qualsevol cas, nosaltres farem com si res. I repassarem igualment aquest cap de setmana esportiu. Comencem parlant de futbol base, dels partits de la Blanca que ens consigna, com cada setmana, l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda,
Pedro. Bé, d'entrada parlem d'aquest juvenil de Nacional que afrontarà el seu segon partit consecutiu aquí a casa, el Nou Pinsbens. Rep la unificació Bellvitge diumenge a 4:45. Llàstima que diumenge passat amb el Girona doncs no es va poder seguir amb aquella progressió de dues victòries consecutives, però bé, com es diu en aquests casos, cal passar pàgina i posar ja tota l'atenció en el partit d'aquest diumenge.
Esperem que en aquesta ocasió tinguem més opcions que l'altre dia i no... Allà ja va ser un resultat ajustat, en quedar 2-1. Esperem que aviam aquí amb camp a favor i amb la gent de casa pues, puguem almenys treure un resultat positiu.
Veurem. Partit que, com els dèiem, jugaran aquest diumenge el Nou Pinsbens a 4:45. La resta, Isidre?
Pues que seguirem amb el Juvenil B, que juga aquí a Pinsbens contra el Base Olèrdola el dissabte a les 18:30. El Cadet A juga també a Pinsbens el diumenge a les 12:30 contra el Base Olèrdola. I el Cadet B també a Pinsbens contra el Sant Boià el dissabte a les 16:30. L'infantil A aquesta setmana descansa, l'infantil B es desplaça a Cubelles el dissabte a la 1:00, l'infantil C es desplaça a Vilafranca per jugar contra la Fundació Atlètic Vilafranca el diumenge a les 10:15 del matí I en categoria Alevín, l'Alevinà es desplaça a Ribes per jugar contra el Ribes el dissabte a les 12 del migdia. L'Alevín B es desplaça a Pallejà per jugar contra el Pallejà B el diumenge a les 10 i mitja del migdia. L'Alevín C rep a la Blanca Subur el Ribes B el diumenge a les 10 del matí. L'Alevín D rep a Pinsbens el Vilanova i la Geltrú C el dissabte a les 12 del migdia. I finalment l'Alevín E també jugarà Pinsbens contra el Bàsquet Torrelles el dissabte a la 1 i quart. I en categoria Benjamí, el Benjamí A rep a Pinsbens l'escola de futbol Prat Blaugrana A el diumenge a les 10 del matí. El Benjamí B, també a Pinsbens, juga contra la Unió Esportiva Sitges E el dissabte a les 12 del migdia. El Benjamí C es desplaçarà a Vilanova i la Geltrú per jugar contra el C el dissabte a les 12:15. I finalment, el Benjamí D es desplaçarà a Calaf el diumenge a les 10 del matí per jugar contra el Calaf B. I si tot va bé i demà el temps de respecte, perquè tenim 8 partits dissabte, a veure què passa.
A veure què passa, a veure si el temps ens dona una treva en aquest sentit i si ha de ploure i ha de fer vent, que sigui el mínim. Isidre, moltíssimes gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres, fins ara.
Vinga, seguim endavant. Hem de repassar més partits de futbol base, en aquest cas els corresponents als equips de la Unió Esportiva Sitges. La majoria d'ells, 3 de 4, juguen a casa, ho faran a Aiguadols. És el cas del Benjamí B, que s'enfronta amb el Sant Boià demà dissabte a 3:15. El pre-Benjamí A ho farà davant el Vilanova demà dissabte a 1:15. L'Alevi B rep la Fundació Atlètic Vilafranca demà dissabte a 1:15. Mentre que l'Alevi C ho farà davant el Banyeres demà dissabte a 1:15. L'Alevi D s'enfronta amb el Mascatarro diumenge a les 9 del matí. També diumenge a les 9, l'Alevi E rep la visita del Hortonenc, mentre que l'Alevi A s'enfronta amb el Dam diumenge a 1:15 del matí. El pre-Benjamí B, per la seva banda, rep la Fundació Atlètic Vilafranca diumenge a 1:15. El Benjamí A, de preferent, s'enfronta a l'Horta aquest diumenge a 2:15. El Benjamí C ho farà davant la Fundació Atlètic Vilafranca diumenge a 2:15. El juvenil, que rep la visita del Futbol Club Casablanca diumenge a 2:15. L'infantil A, que s'enfrontarà en aquest cas al Marianao Poblet, ho farà diumenge a 1:15. I el cadet B s'enfronta a la Unió Esportiva Sant Sadurní diumenge a 6:45 de la tarda. Els quatre equips restants, per tant, juguen fora de casa. El Benjamí D ho farà amb el camp del Sant Mauro, a Igualada, demà dissabte, a 2:15 del matí. El Benjamí E ho farà, doncs, aquí al costat, al Nou Pinsbens, amb el Benjamí de la Blanca, demà dissabte a partir de les 12. L'infantil B ho farà amb el camp del Ribes, dissabte, a 3:45 de la tarda. I, finalment, el cadeta, que visitarà el camp de l'Òdena, a partir que jugarà demà dissabte a les 9 del matí. Un repàs també a la jornada de futbol femení. Parlem de la primera divisió de la 23a jornada. El primer equip del Suburense femení que jugarà amb el camp del Sant Boià. Ho farà aquest dissabte a partir de les 8 del vespre. En partit de la 21a jornada de la segona divisió Alevín infantil, el Suburense jugarà també fora de casa. Ho farà amb el Vendrell, al camp del Tancat, diumenge a partir de les 10 del matí. I també en partit de la jornada número 21, el Benjamí Alevín jugarà fora de casa. També ho farà al camp de l'Abrera, diumenge a les 11 del matí. Quatre i 12. Repassem també els partits dels equips del Rugby Club Sitges. Recordar, així d'entrada, que el primer equip no jugarà fins la setmana que ve, és a dir, no hi ha jornada a la divisió d'honor B. El Rugby Club Sitges, ja amb la permanència assegurada, afrontarà en el darrer partit de la competició diumenge de la setmana que ve, millor dit, dissabte. Ho farà amb el camp del Buc a la Fuixarda a partir de 4:45 de la tarda. Això serà, però, repetim, dissabte de la setmana que ve. Pel que fa a la primera catalana, el sènior B s'enfronta al Manresa. Ho farà amb el camp de Santa Bàrbara demà dissabte a partir de 5:00 de la tarda. Es disputa també en aquest cap de setmana la vuitena jornada de la Copa Catalana Femenina amb el femení del Rugby Club Sitges, que jugarà a Castelldefels, concretament al camp del Camp Vinader, amb el Castelldefels Rugby Unió Club, demà dissabte a 2:45 de la tarda. A la categoria sub-18, primera categoria, en Rugby Club Sitges, que juga al camp del Club Rugby Tarragona, concretament al Complex Esportiu Educatiu Tarragona. Ho faran demà dissabte a 2:45 de la tarda. En categoria sub-16, partit de la primera categoria, partit de la setena jornada, el sub-16 del Rugby Club Sitges juga a casa. Ho farà a Santa Bàrbara demà a partir de 2:45 de la tarda i tindrà com a rival el Club Rugby Sant Cugat. I finalment, el sub-16, partit de promoció, també de la setena jornada, el Sitges B s'enfronta al Castelldefels. Ho farà al camp de Santa Bàrbara demà dissabte a partir de les 3 de la tarda. I 14. Ens queden un parell de jornades abans no arribem al parèntesi de la Setmana Santa. Serà ja el darrer, perquè a partir de la Setmana Santa, un cop hagi passat la Setmana Santa, les competicions ja arribaran fins al final sense que hi hagi una aturada pel mig. Bé, a no ser que hi hagi doncs un cap de setmana d'inclemències meteorològiques i això obligui a posposar amb alguns partits. Però en qualsevol cas, estem ja en la recta decisiva i déu-n'hi-do quina jornada tenim per endavant aquest cap de setmana. Si parlem de la segona catalana, ho dèiem fa uns moments, el Sobrense afronta el partit d'aquesta jornada número 25 al camp del Marianao Poblet. Atenció, perquè el Marianao s'hi juga molt. Es juga tant com seguir viu en aquesta lluita per intentar ascendir de categoria. Marianao 43 punts, Sobrense 50. Per tant, els números surten fàcils. Una derrota del Marianao gairebé el deixaria bastant, bastant despenjat. Partit que jugarà, per cert, demà a partir de 5:45 de la tarda. La resta de partits d'aquesta 25a jornada en el grup tercer de la segona catalana són aquests: Vegas Martorell, Olivella Júnior, Sant Mauro Gornal, Sant Joan d'Espí Espluguenc, Vista Alegre Can Vidalet. Molta atenció també a aquest enfrontament. El ja esmentat Marianao Sobrense, Sant Andreu de la Barca Sant Cugat, Unificació Bellvitge Penya Unió Màlaga i Prat B Moja. Partits destacats, per tant, d'aquesta 25a jornada. Jo diria que en són tres: el Marianao Sobrense, com no, el Vista Alegre Can Vidalet, i aquí, si ens ho permeten, hi afegiríem el Sant Mauro Gornal. Tot i que és cert que el Gornal, amb la derrota de l'última jornada, bé, va quedar un pèl tocat en aquest sisè lloc de la classificació amb aquests 42 punts, però, Toni, bona tarda.
Bona tarda.
No descartem el Gornal encara.
No.
No cometrem l'error de fer-ho.
No, perquè és un equip que està força bé, va perdre aquest partit, però és capaç d'anar al camp de Sant Mauro i guanyar-lo, no? Si perd el camp de Sant Mauro, ja comencem a parlar que és un rival, doncs, que ja no és tan rival, no? Uh-huh. Però per això...
Gairebé, com a mínim, descartat per aquesta lluita per uh-huh. pujar, però, bé, no oblidem que el Gornal és un dels equips que encara s'ha d'enfrontar al Sobrense. Ho farà, em sembla que és... quan quedin 3 jornades o així per acabar el campionat.
Sí, sí.
De fet, serà el penúltim partit aquí a Aiguadols.
Correcte.
Perquè recordem una vegada més que el Sobrense tancarà el campionat rebent aquí el Camp Vidalet. Déu-n'hi-do quins dos últims rivals aquí a casa.
Sí,
però això hi arribarem.
Això ja arribarà i arribarà ja quan pràcticament estem pensant ja en la fi del campionat, no? I a veure quin equip és el que continua dalt. Tant de bo sigui aquest Sobrense. Per això, el que té que fer el Sobrense, doncs, és anar al camp del Marianao Poblet i treure un bon resultat. Treure un bon resultat vol dir tot el que sigui sumar.
És a dir, l'empat ens val?
Sí.
Creus, Toni?
Sumar al camp del Marianao un punt és molt bo.
És a dir, tu estaries en la teoria de sumar, com deies, és a dir, sí. Tot el que no sigui perdre és bo pel Sobrense.
Sí, sí, tot, vull dir, és sumar. Te pot penalitzar en aquest moment, el fet d'empatar un partit perquè sumes un punt, no? Però sumes un punt al camp del Mariano Poblet i després hi ha enfrontaments com el diumenge entre...
aquest canvi d'alet Sobrense, ai, perdó, canvi d'alet Vistalegre.
Vistalegre, que ja també...
Perdó, poden... Vistalegre, canvi d'alet, juguen a
poden passar moltes coses, no? Mm. Perquè el canvi d'alet sap que té que sumar al camp del Vistalegre perquè si no, doncs que queda despenxat una mica. No?
Fixa't, parlàvem ara dels empats, de si podem considerar que quan un empat es suma o no, traslladem l'escenari a fa dues setmanes. El partit que el Sobrense jugava al camp de la Unificació Bellvitge, allà va ser un empat a un, però curiosament aquella jornada li va donar el liderat al Sobrense.
Sí,
perquè, clar. Aquest és el que deies, no? El Vistalegre va perdre el seu partit amb el Gornal al seu camp i això li va propiciar el liderat al Sobrense. Mai saps si un empat és bo o no, depenent de la resta de resultats.
Sí, depèn molt, però acabes sumant, no? I tot el que sigui sumar és positiu quan jugues amb un rival tan directe, no? Tu vas al camp del Marianou, tu saps i és conscient que el Marianou se juga ja l'última base, saps i és conscient de que si el Marianou perd ja, sí. Queda despenxat totalment.
Sí, perquè és que...
Quedaria 10 punts.
Sí, quedaria 10 punts. Ara ja són 7 vers el Sobrense, una derrota penso que els deixaria bastant tocats, eh? No diré sense opcions, però gairebé. Algunes dades curioses d'aquest Marianao, bé, de les 13 victòries que porta, és curiós, ha guanyat més fora de casa que no pas al seu camp. 5 victòries a casa, 8 a fora. Recordem que el partit de la primera volta va ser un 4-2, va ser un dels millors partits que li hem vist al Sobrense aquesta temporada. A última hora sí que el Marianao va poder maquillar una miqueta el marcador, marcant dos gols, però el Sobrense duia un 4-0 que va ser molt bo en aquell moment. Com dèiem, aquestes 13 victòries, 5 a casa, 8 a fora, al seu camp, en aquestes 5 victòries, 3 empats i 3 derrotes, parlem d'aquestes 3 derrotes com, si més no, també dades curioses, perquè han estat amb equips, dos d'ells, jo crec, evidentment, com són aspirants a pujar, com el Bellvitge i el Vistalegre, i l'altre va ser amb el Sant Cugat. Curiosament, totes 3 per 0-1.
Sí, perquè és un equip doncs, que marca molt pocs gols, però encaixa molt pocs. Uh-huh. És un perfil molt similar a la Unificació del Bellvitge, amb una miqueta més de joc, eh? A mi me va agradar més el Mariano Poblet aquí que no la Unificació, tot i que la Unificació és un dels equips que a mi m'agrada molt perquè és un grup, és conjunt i a més saben a lo que juguen, no? El Mariano és molt similar. Potser a favor del Sobrense és que el Mariano vol tocar-la una miqueta més. El seu camp no és un camp petit, és un camp gran, al Sobrense li pot anar molt bé. I si el Sobrense doncs està com ha estat en els últims partits, jo crec que el Sobrense pot donar un pas molt important a davant.
Tu estaries, per exemple, en la teoria del que deia el Josu la setmana passada, que si treus 4 punts en aquests dos propers enfrontaments ja estaria prou bé?
Sí, clar, i jo estic molt amb ell, tot i que a mi m'agradaria més els 6 punts.
Evidentment.
El que passa que, clar, 4 punts és el que parlàvem. Tu empates al camp del Marianao i guanyes aquí al Vistalegre i dones un pas importantíssim. O bé, guanyes al Marianao i acabes empatant aquí, són 4 punts, no? Vull dir, és molt important. Sempre i quan, doncs, també el Sobrense té a favor que no sap el que és perdre el Municipal, que ha assegurat molt els punts del Municipal. I si treus els 3 punts a fora, doncs jo crec que el que pot fer-lo, perquè a més jo veig que el Sobrense un perfil més, un passet més que el Mariano Poblet, i pot fer-lo. És diferent al Bellvitge, eh? És diferent al Bellvitge. El Bellvitge té més tables, trenca el partit, lo protesta tot. El Mariano és una miqueta diferent i això ho té que aprofitar el Sobrense.
Sens dubte, els gols del Josep Maria Mercè estan ajudant i molt a l'equip. No en va, parlem que el Josep Maria és, a dia d'avui, el màxim realitzador de la Sobrense amb 13 gols, només superat per el jugador del Gornal, Israel Frieros, que en suma 14 gols també té Jairo Conesa, però saben que Jairo doncs, ha deixat ja la segona catalana per fitxar per al Club de Futbol Vilanova. Com dèiem, sens dubte els gols del Josep Maria Mercè seran importants en aquest tram final del campionat i bé, tant de bo ho siguin, això voldrà dir que el Sobrense encara tindrà les seves opcions. Josep Maria Mercè, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, senyor?
Bé, molt bé, tinc ganes de demà ja.
Com afronteu el partit de demà? Teniu una miqueta allò de dir, ostres, compte perquè estem davant d'un dels partits que poden ser, no direm que decisius, però sí importants.
Sí, bueno, sabem que és un partit clau, però al cap i a la fila afrontem la resta, amb la màxima intensitat i a sortir per totes.
El Marianao aquí ja el veu derrotar d'una manera prou contundent, va ser un 4-2, va ser, com dèiem abans, un dels millors partits que heu fet en aquest campionat. No sé, què destacaries tu d'aquest Marianao?
Bueno, sí que és cert que aquí els vam guanyar, que el partit va anar, bueno, es van quedar amb 10 molt d'hora i això potser ens va condicionar. No l'hem de prendre com a referència, ja que ells venen d'una ratxa molt bona de victòria. Uh-huh. Haurem d'anar en compte i, com ja et dic, serà un partit molt difícil.
Bé, sembla que abans de perdre la setmana passada venien, em sembla, de 6 o 7 victòries consecutives. Tot i que, fixa't, tal i com està la classificació, Josep Maria, per ells sí que és una final, eh?
Sí, sí, està clar que, bueno, estan a 7 punts, que em sembla que perd. Per ells és una autèntica final, ja que en cas de perdre... pràcticament quedan 27 punts per jugar i en adeu a qualsevol tipus d'opcions d'escallar dalt.
Teniu aquella certa sensació que dels 10 partits que queden seran 10 finals, pràcticament?
Sí, sí, està clar. Però bueno, ja et dic, hem d'anar partit a partit i el tema de classificació sempre s'ha de mirar, però bueno, crec que si la gent seguia aquesta guia de partit a partit, com deia aquell, ens equivocarem.
Jo ja fa dies que vinc dient el fet que el partit de demà i el partit que jugareu diumenge que ve aquí a Aiguadolça amb el Vista Alegre poden una miqueta, no sé si dic, condicionar la resta de la competició. Ho veus així tu, Josep Maria, personalment?
Bueno, no deixen de ser dos partits, però bueno, crec que al ser contrarrivals directes són d'aquests partits que a Anglaterra li diuen six pointer, que venen a ser de 6 punts. Uh-huh. Llavors, clar, sí que poden marcar més, però bueno, jo crec que passi el que passi, quedaran 8 jornades i en aquestes 8 jornades doncs, pot passar de tot.
De teories n'hi ha moltes i de fet tothom fa els seus números. Ara estàvem parlant aquí que d'aquests dos partits tan importants que teniu, el de demà i el de diumenge amb el Vista Alegre, números fàcils, no? Que allò de dir, bueno, si de 6 en treus 4 ja està bé. Com ho veus tu?
Bueno, està clar que seria un bon número, perquè clar, guanyaríem un rival directe i, com ja he dit abans, no s'hi deixaria sumar. Uh-huh. Però bueno, segueixo dient, passi el que passi en aquests dos partits, després queden 8, i si d'aquests 8 no fas la feina, lògicament aquests dos partits quedaran en res.
No sé, primers, amb aquesta solvència que esteu guanyant els partits, esteu fins a cert punt, no sé, sorpresos vosaltres mateixos o no?
Bueno, home, des de fora pot sorprendre, la veritat, perquè ja el típic que s'ha dit, que si el Sogorens era un recent ascendit, però bueno, jo personalment des de dins, veient ja la dinàmica de l'equip des del 29 de juliol, tampoc m'hi sorprèn gaire.
Clar, l'ideal seria no deixar aquest primer lloc fins al final, però això serà molt difícil, no, Josep Maria?
Home, i tant, està clar. I a més ara, vulguis o no, el líder ja l'esperen als camps. Vulguis o no, quan tu jugues contra el líder ho afrontes amb una altra motivació. I això es pot notar també. Uh-huh. Però bueno, per altra banda, també s'ha de notar en altres i és aquest plus de confiança que ens ha de donar.
Del partit de demà, us preocupa alguna cosa especialment?
No, la veritat és que no. Jo crec que som un equip que si fem bé la nostra feina... els que s'han de preocupar de veritat és el rival.
No, i una miqueta el que dèiem abans, eh? Pensa que ells estan amb 43 punts, si perden demà amb el Sogorense, pràcticament ho tindrien molt, molt, molt pelut.
Sí, sí, està clar. Jo crec que la pressió ha de ser més per ells que no pas per naltros, ja que per ells sí que és una final, és a vida o mort, per dir-ho d'aquella manera.
Pot ser un factor aquest important, el fet de la pressió, el fet que ells estiguin més necessitats a l'hora d'anar pel partit? Espereu un equip que us vingui de cara, que us vingui a no tancar-se, evidentment, perquè juguen al seu camp i hauran de dur la iniciativa. Quin tipus de partit esperes tu?
Bueno, jo crec que serà un partit d'aquests que és molt llarg, de no perdre-li la cara al partit, ja que ells els primers minuts sobretot sortiran a mossegar. I bueno, jo crec que a mesura que vagin passant els minuts, si no els hi van sortint les coses, ells s'aniran posant nerviosos i és una cosa que podem aprofitar nosaltres.
Mirant una miqueta els números d'aquest Marianao, ho estàvem comentant ara aquí amb el Toni, ells han perdut 3 partits a casa, però clar, els han perdut amb equips de dalt, no? Vaja, el Bellvitge, el Vistalegre i el Sant Cugat. Sí que el Sant Cugat ja està bastant a la part mitjana, no? Els tres partits, curiosament, els han perdut 0-1. No podem dir que això sigui una referència, però bé, és un equip que al seu camp també ja coneix la derrota.
Sí, bueno, ja has dit, no és ser una estadística, que no li hem de fer gaire cas. Uh-huh. Però bueno, això també demostra que també tenen els seus errors i que per aquí hem d'intentar aprofitar-ho, portar-nos els tres punts.
Josep Maria, estàs com a màxim realitzador de l'equip amb aquests 13 gols i repeteixo una miqueta el que deia al principi, no? Si ho han estat fins ara, ho han de continuar sent d'aquí fins al final del campionat.
Sí, sí, bueno, això espero, que anar a intentar sumar i anar ajudant a l'equip.
No t'estic posant pressió, sinó una miqueta...
No, tant que no.
Tu t'has marcat alguna xifra o no? O escolta'm, això...
No, la veritat és que no sóc de marcar-me xifres. Jo intento, fer els màxims gols possibles per ajudar el màxim a l'equip i ja està. Uh-huh. Si són 20, són 20 i si són 17, són 17. No hi ha una obsessió en una xifra perquè... Al cap i a la fi, les obsessions crec que són dolentes.
Molt bé, molt bé. Escolta, tens el Toni aquí, que també et vol comentar alguna coseta.
Home, jo ja firmaria 20 gols. Josep Maria Mercè, que això diria molt. I després, del partit de demà, doncs sí que et diria que és un equip com a la unificació Bellvitge, no? Que rep poc gols, que tindràs que fer molta feina i molts moviments, no? Però que si surten a mossegar, té molt a guanyar el Sobrense, eh?
Sí, sí, està clar. Sí que són equips similars, però bueno, jo els posaria un esglaó per sota al Bellvitge, perquè com ja has dit, el Bellvitge és un equip molt més treballat i bueno, aviam com pot anar el partit.
El partit del Bellvitge, hosti, va ser durillo, eh?
Sí, sí, ja sabíem el que ens trobaríem allà i sabíem que seria un partit d'això, a picar molta pedra i bueno, al final vam tindre la sort de treure un punt. Que podien haver sigut 3 o podien haver sigut 0, però bueno.
Mm-hmm. Tu has fet números?
No. Jo, això que li diuen al futbol, al cuento de la lechera, no...
No hi creus.
Jo els únics números que tinc són els 3 punts de demà i prou. I després Vistalegre i després Sant Joan d'Espí, ja...
Clar, Josep Maria, si jo te pregunto això, clar, que me tens que respondre, però jo ja me lo començo a creure, i tu?
Sí, jo també. Veient la trajectòria de l'equip, home, per què no somiar-ho? Però bueno, sabem que falta molt, hem d'anar partit a partit, i a partir d'aquí ja veurem.
Ara ja se'n comença a fer llarg, això, una miqueta?
Sí.
No, bueno, jo crec que l'equip arriba molt ben preparat físicament, molt ben preparat tàcticament, i crec que pot ser un plus a favor nostre. No crec que la lliga se'ns baixi de llarga.
No, però és allò que ho veus cada cop més a prop, és allò que quan un intenta estar a punt d'arribar a algun lloc, sembla que se li faci més costarut, no? Però bé, en qualsevol cas, i l'última, Josep Maria. Nosaltres li preguntàvem la setmana passada amb el míster, amb el Josu, si ell creia personalment que l'equip estava ara en el seu millor moment, i ell ens va respondre que, home, que ell espera que el millor moment encara estigui per arribar. Tu què creus? Esteu ara en el millor moment, encara podeu fer més?
Home, jo estic amb el míster. Jo crec que estem en un bon moment, però sempre es pot anar una mica més enllà, sempre es pot millorar i aviam si intentem... Bueno, posem cadascú l'ombro al costat de l'altre i anem a poc a poc escalant una miqueta més.
Perfecte, i el proper partit, sense anar més lluny, demà dissabte, d'aquells partits guapos, a partir de 4:45 al camp del Marianao. Josep Maria Mercè, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Una abraçada.
Bona tarda. Adeu.
Bona tarda.
Dos quarts i gairebé 5:02 de la tarda. Amb Josep Maria Mercè, amb el màxim golejador d'aquest club de futbol Sobrense. Tant de bo demà el Josep Maria pugui marcar.
Tant de bo.
El Josep Maria o qui sigui. Qui segur no podrà marcar és el Blas.
Sí.
Perquè perdrà el partit per sanció. Li ha caigut un partit després de l'expulsió que va patir l'altre dia amb el Sant Andreu de la Barca. Una llàstima.
Sí, perquè és un jugador que pot ser molt necessari, va entrar ja, va marcar un gol, doncs clar, un jugador per tenir-lo allà per lo que pugui passar i si en el moment que lo necessites poder disposar d'ell. Però no podrà estar, sí que podrà estar el dia del Vista Alegre.
Dos quarts i dos minuts de cinc, deixem la segona, anem a la tercera. I el Sitges que rep demà a partir de les 5 de la tarda municipal de Godols, el Baix Espirall, un Baix Espirall cué i anava a dir sense entrenador. Home, imaginem que a hores d'ara ja deuen tenir entrenador, però Toni, ahir cessaven Fernando Quirós i per tant Fernando Quirós ja no seurà demà a la banqueta del Baix Espirall.
No seurà demà. Això no vol dir que estigui per aquí.
Això és una altra cosa.
Veient el partit, però ell no seurà. El que passa que m'ha arribat les notícies avui del cessament de Cany, ja me va arribar ahir a la nit, però avui no m'ha arribat la notícia del cessament del Fernando Quirós. El que passa que no m'ha arribat cap notícia de cap nom
del seu substitut.
Exacte. D'entrenador per l'Espirall, no?
En qualsevol cas, no sé si el propi Fernando Quirós ho sap o no, li preguntarem d'aquí un moment, perquè bé, ja teníem pactada aquesta conversa abans de saber que el cessarien. Bé, hem mantingut la conversa, tot i que repetim, demà Fernando Quirós no seurà a la banqueta d'Aigua Dolça per dirigir el seu ja ex-equip, el Basi Espirall. És la jornada número 25, a part d'aquest partit que ara passarem a repassar, hi han d'altres, com són la Noia Òdena, el Sant Pere Molanta la Múnia, el Penya Jove Cubelles, el Riu de Villes Calaf, el Fundació Aleti Vilafranca Sant Cugat Ses Garrigues, el Carme Ribes, la Granada Les Roquetes i el Montserrat Igualada Piera. Del partit de demà, Toni, el Sitges, bé, hauria d'aprofitar una miqueta aquesta circumstància, no?
Clar.
El fet d'un equip amb problemes, la cua,
sí,
venen de destituir el seu entrenador,
sí,
tot i que a vegades no saps si això té l'efecte contrari o no.
Home,
si això ja és una motivació per als jugadors, normalment diuen que quan ve un entrenador nou, la gent es posa les piles.
Sí, el que passa és que ten en compte una cosa, que ha estat no és un cessament del dimarts, és un cessament d'ahir.
És recent, per tant.
És recent, vull dir que el que entreni a l'equip l'entrenarà un dia, i doncs lo portarà un dia, i clar, l'equip notarà aquesta ausència i jugarà més o menys com ha jugat fins ara amb el Quirós. Jo penso que el problema no és de Fernando Quirós, el problema és de l'equip, el problema és d'aquest Espirall, perquè de fet és el segon entrenador que salta. Un va marxar pels seus peus, va marxar ell, i l'altre lo han cessat, com és el Fernando. Jo vaig parlar amb ell, li vaig dir que per mi el problema era dels jugadors que no han fet la feina i no han tingut aquell compromís que té que tenir. Això no té que aprofitar els Sitges, ara no és el millor moment de l'Espirall, vindrà aquí, evidentment, a veure si pot restar alguna cosa i sumar, sobretot sumar, i doncs el Sitges l'ho té que aprofitar, perquè en aquests moments el Sitges es troba millor i no té aquests problemes que ara per ara té l'Espirall.
Fernando Quirós, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què hay?
Què tal?
Pues mira, aquí estamos, trabajando un poquito.
De moment, lliure i sense equip.
Bueno, sí, desde ayer, sí. Sí, me destituyeron de l'Espirall.
¿Sorprendido en este sentido?
Bueno, sorprendido los entrenadores dependemos de los resultados, y los resultados que he hecho yo los 10, 11 partidos últimos que llevo ahí no han sido muy positivos, que digamos, he hecho 7 puntos, y cuando no haces puntos, independientemente de los problemas que cada entrenador tendrá, y sobre todo en estas categorías, esto es lo que hay, mandan los puntos y a partir de aquí...
Sí, sí, poca cosa hacer. ¿Te lo dicen ayer?
Sí, me lo comunicaron ayer. Me lo comunicaron ayer cuando iba a entrenar. La junta directiva hizo una reunión, me estaban esperando y me lo comunicaron. Me comunicaron de que, bueno, que querían un revulsivo para el equipo. Es decir, lo que no puede ser es cambiar a 6 o 7 jugadores, lógicamente.
Está claro.
Es lógico. Es como siempre, todo el fútbol. Y yo lo he aceptado. Lo he aceptado muy correctamente. Y tengo que decir que se han portado maravillosamente conmigo, que es esto nada más depende solo de los resultados, que ha sido el fútbol, que he puesto todo mi empeño en este equipo, que si puedo y quieren y me piden volver a entrenar otro año o cuando pueda, pues volveré, porque me han tratado muy, muy, muy bien.
Es decir, si te destituyen es que creen que todavía puede haber un revulsivo que pueda salvar al equipo. El club, por tanto, cree que se puede salvar al equipo. ¿Tú qué piensas?
sí, sí, lógico, sí, lógicamente. Además, con esta actitud tienen que ir los jugadores y el míster que venga, que no sé ni quién es, ni sé quién es, si tendrán o no tendrán, tienen que ir porque faltan, me parece, 30 puntos.
Sí, sí.
10 partidos, si no me equivoco, y con esta mentalidad hemos entrenado todas las semanas y todos los partidos hemos jugado con esa mentalidad. Y luego a partir de aquí, pues... saldrán las cosas, no saldrán, pero el equipo, sobre todo el club, quiere salvarse, lógicamente.
Hablabas antes de los números, evidentemente que no han sido buenos números no. en tu estancia aquí en el Base Espiral. Uh-huh. Tú coges el equipo en la jornada número 12, perdéis aquí 1-3 con el Ódena.
Bueno, ese partido sí, había entrenado un viernes, sí. Y no estaba aún en el banquillo.
No estabas aún en el banquillo, pero bueno, digamos que tu presencia ya estaba concretada.
Ya sí, un día.
Has estado 13 jornadas dirigiendo al equipo. Ajá. El balance son 2 victorias, un empate y 10 sí. derrotas.
Sí, es verdad. Sí, es verdad. Es lo que manda, es lo que te he dicho antes, manda los puntos. Sí que es verdad que ahora, pues, lamentaciones no valen, ¿no? Y eso es muy muy fácil para un entrenador que empecé con el equipo, que entrenaban 8 o 9 10 jugadores, y ahora están todos, pero yo eso no lo voy a decir, ni quiero justificarme en absoluto. Yo he tenido puntos para salvarme, incluso te digo más, he luchado a muerte por este club y por este equipo. Ellos han decidido esto, lógicamente, si miran los números tienen razón y hay que aceptarlo. Los entrenadores cuando venimos queremos hacer lo más positivo para el club, pero si no haces, por muy buena persona, por muy tengas el pelo moreno, si no haces los puntos, esto es lo que hay.
Está claro. ¿Qué parte de culpa por decir algo, tiene un entrenador y qué parte de responsabilidad también tienen los jugadores? Porque es evidente que cuando se cesa un entrenador es por los malos resultados y una maqueta por esa vieja teoría de que no puedes echar a 10 o 11 tíos, ¿no?
Ya. Buena pregunta, Muy buena pregunta. Pero si me permiten, cualquier entrenador, a lo mejor que esté escuchando gente de fútbol, no la puedo responder. Es decir, son muchos problemas. Son muchos problemas y la parte que tiene el entrenador creo que es la máxima.
Te lo pregunto, Fernando, de otra manera. Sí. ¿Qué problema tú le ves ahora al Base Espiral?
Bueno,
¿o qué déficit tiene?
El problema que tengo es que ganen una victoria y que cojan confianza, porque este equipo tiene o 10 o 0. Es decir, me explico.
Sí, sí.
Si ganas, es un equipo que está unido, que luchan, que van, que mantienen el resultado, que van todos a una, pero cuando hay fases, que en eso sí que lo hemos arreglado un poquito, que nos metían un gol y a lo mejor pues había discusiones, te ibas del partido, perdías posiciones, pero bueno, eso, la confianza de este equipo es ganar un partido o dos, que lógicamente me parece que estaba a un partido de salvarse. Uh-huh. De salvarse. Es coger una victoria y sumar, como todos cuando un equipo está ahí, cuando un equipo está abajo, cuando no le salen las cosas. Eso sí, tengo que decirlo y matizar, me han venido todos a entrenar, los que no han podido, bueno, los entrenadores de la comarca, todo el mundo sabe que la gente trabaja, la gente estudia, la gente tiene familia, la gente cuando puede, pues viene cansada de trabajar y demasiado, ninguno cobra, y demasiado, pero no me puedo quejar en absoluto de que no me hayan faltado. Eso sí, también... Sí que es verdad que en los 12 o 13 partidos que he llevado, para hacer un 11 base no lo he podido hacer, pero ya llevo 10 años entrenando en estas categorías y es una de las cosas que ya sabes, seguro, aquí, allí y en todos los sitios.
Seguro. De cara al partido de mañana, sé que ahora preguntarte sobre el partido de mañana no tiene mucho sentido, pero bueno, con que has estado con el equipo hasta hace bien poco, no sé... ¿Qué se puede esperar?
Yo iré a verlo, Albert, si esa es la pregunta, ¿no?
Bueno, si irás, supongo que sí, pero sí, futbolísticamente sí, hablando, no sé cómo ves al equipo para este partido con el Sitges.
Ahora mismo me voy a la semana siguiente de pasada, que fue contra el Vilafranca, que perdimos 0-3, pero la segunda parte jugamos muy, muy, muy bien a fútbol, ante un gran equipo. Se perdió 0-3, sí que es verdad que nos meten en el minuto 46 de la primera parte del segundo gol y nos rompe un poco. Pero la segunda parte fue muy buena. Este equipo tiene garra, este equipo tiene gente, tiene gol, tiene espíritu. Vengo a lo que he dicho anteriormente. Si meten gol y luchan y todo van a una, pues es un equipo muy, muy... De hecho, ganamos en Calaf, ganamos 0-7 en la Munia, la ha ganado el Chiste allí, creo recordar,
sí,
la ha ganado el Vilafranca. Es un equipo que con el marcador a favor. Y saliendo las cosas... porque en el fútbol la suerte hay que buscarla, pero también un poquito de tanto por ciento influye, claro, en el estado de ánimo. Y si mantiene, si mantiene el resultado en vivo, es decir, que el ser partido igualado, es difícil de batir, ¿eh?
Es decir, con el viento a favor, las cosas aún salen, pero cuando hay que ponerse a remar con el mar un poco revolucionado, la cosa se complica, ¿no?
Bueno, como todos los equipos que están por ahí abajo, no solo el Espiral, hay más equipos también que sí han sumado, pero también están ahí en el agua del cuello.
Seguro.
Peligro porque los de abajo, lo positivo del Espiral, venga quien venga, el sábado, es decir, detrás ya no hay nadie. Todo lo que haga positivo...
Será mucho.
Claro. Todo lo que empieza a escalar un poquito será positivo.
Bueno, tienes aquí al Toni que también te quiere comentar algo.
Muy bien, gracias.
Sí, no, yo es que lo estaba escoltando, y estuve hablando ayer contigo, vaig parlar amb tu ahí, doncs... a l'entrenador que entri a portar l'espirall té que conèixer molt bé aquest espirall, perquè si és un desconegut no crec que ell pugui fer el que tu no has pogut fer, i en 10 jornades doncs es té que fer moltes coses, no ho sé.
Bueno, Toni, pero todo depende, eso no quiere, a ver, no quiere decir que yo en los partidos que he tenido no haya podido puntuar, es decir, yo me acuerdo contra el Piedra que dimos 5 palos y perdimos 1-2, me acuerdo en Montserrat Igualada que íbamos ganando 0-1 y se nos complicó Don Franco, un delantero mío, nos quedamos parados 25 minutos y después nos meten los 2 goles, partidos competitivos, incluso el primer día, el primer partido contra la Odena se va ganando 1-0, minuto 91 y en 3 minutos perdemos 1-3. Sí. Cuidado, Roquetas, tenemos ocasiones, empata, 0-0, es un partido, el que venga tiene 10 partidos, sí que es verdad que no se puede, un entrenador necesita claro, acoplarse a un equipo, pero si es revulsivo y salen bien las cosas, eso no quiere decir que el sábado, con todo mi respeto a Sitges, pero que le salgan bien las cosas. Y se gane, y el equipo coja confianza, se puede ganar, porque en esta categoría cualquier equipo puede ganar a cualquiera, Toni, cualquiera, saliendo bien las cosas, teniendo el día los jugadores, apoyándose, estar unidos, este equipo, Espinal, puede ganar a cualquiera, además ya lo ha demostrado, conmigo y con el anterior entrenador que había. Pero bueno, claro, yo no, también está el Sitges, que es un gran equipo, y está en su campo, en ese aspecto.
Sí, claro.
¿T'ha arribat alguna notícia, saps, a quin pot ser l'entrenador?
Pues no.
Pues tengo, encara m'ho posas millor.
No tengo ni idea, de verdad, Toni, ya te lo dije ayer, te lo juro por mi hija, además.
No,
es que no me interese, le deseo toda la suerte que yo quizás no haya tenido, o quizás el anterior a mí no tuvo. Es decir, puede que este señor, quien venga, la tenga... y gane 3 partidos, 4, porque lo que tiene que ganar son 4 o 5 partidos, que hay que ganarlos, claro, lógicamente, y que le vaya todo bien y que deje el equipo, porque creo que el Espiral se merece estar en tercera catalana. Por lo menos es lo que deseo.
Sí, en cualquier caso, y estoy de acuerdo aquí con Toni, queda muy poquito y ahora has de hacer prácticamente lo que no has hecho a lo largo de la temporada, y eso es difícil, lo sabes.
Bueno, a lo largo de la temporada yo tampoco, porque yo también, como bien has dicho, lo cogí con 12 o 13 partidos.
Sí.
El míster que había hecho unos puntitos, yo he hecho otros puntos. Si este míster que venga hace 10 puntitos más o 12 puntitos más...
Sí. Pues mira. Si tengo una vareta mágica, ho farà, pero si no, ho veig molt complicat.
Toni, el fútbol es mágico, el fútbol sí que es mágico, porque a veces, no sé... A veces cambia, todo cambia. En un partido hemos visto, ya lo sabemos todo, vosotros más, que siempre estáis viendo y comunicando a todos los equipos de la comarca, que a veces el fútbol tiene esas cosas. No entran o te entran, yo qué sé, de espalda lo metes.
Sí. Eso de las dinámicas, ¿eh? Las dinámicas.
Claro, a veces sí, que es verdad que las dinámicas largas pues son peligrosas, pero esto es como un ascenso o cuando una promoción, estás ahí arriba, como quiero recordar hace 3 o 4 años con el Rivas, estuvimos ahí, nos plantamos segundo, viene la Roqueta, cataclán, adiós, el Ruiz de Villa mete en el 95, gana el partido de penalti, y mira, en el último partido tú no haces la promoción, porque esto es lo mismo, es otra liga, te juegan la vida quizás en el último partido, que es el San Cugat, en casa del San Cugat.
Bueno, veremos. Fernando, gracias por atendernos una vez más, que vaya muy bien, mucha suerte.
Muy bien, pues gracias a vosotros y nada, y estoy triste, ¿eh? Las cosas como son.
Hombre,
¿eh?
Claro, es normal,
estoy,
es normal.
Estoy jodido, perdón por la palabra, estoy porque aparte era una familia, pero lo que manda son los resultados y son experiencias
claro.
Que siempre, siempre, siempre tienes que sacar cosas positivas y seguro que las hay.
Fernando, gracias.
Buena tarde.
Gracias.
Buena tarde.
Gracias, Tony, adiós, adiós, que vaya bien.
Bé, doncs, en Fernando Quirós, el ja ex-tècnic del Basi Espirall. Veurem qui seu demà a la banqueta del conjunt vilafranquí. Volies dir, Toni?
Saps qui era el tècnic que va jugar la promoció amb el Sant Pere Rodivilles?
Amb el Sant Pere de Rodivilles, qui era?
Sergio Pérez, l'entrenador del Cubelles.
Sí, 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 sí. Que és petit tot el...
És molt petit.
A vegades és tan petit el món futbolístic, eh?
És molt gran i molt petit.
És molt gran i alhora molt petit, no? Allò de trobar-nos a tots en un petit gran mocador. I en qualsevol cas, bé, la trajectòria és aquesta, certament, el Basi Espirall ho té difícil, demà el Sitges, Toni, hauria de...
Té que aprofitar-lo.
D'aprofitar una miqueta, de jugar amb aquesta situació.
Sí, jo penso que el Sitges no tindria que canviar res, jugar com acostuma a jugar, amb la millor versió dels Sitges, i doncs a guanyar el Basi Espirall.
A partir de les 5 de la tarda veurem què passa al Municipal d'Aiguadols, després el Sitges que haurà d'anar al camp del Sant Cugat, Ses Garrigues, partit també difícil.
Sí, però jo crec que...
Si no, que te quedés a la sembrassada de revertir els resultats de la primera volta.
Jo crec que
guanyarà... El camp del Basi Espirall es va perdre per 2-0, després va venir aquí el Calaf, te'n fa 4 també amb el Sant Cugat, un resultat molt advers.
3 gols del Borrell. Però jo crec que pot guanyar l'Espirall i el Sant Cugat Ses Garrigues.
Bé, tant de bo. Després vindrà el derbi amb el Ribes, un cop passada la Setmana Santa, però això ja hi anirem. El Sitges, que recordem, amb aquests 31 punts es manté en aquesta 8a plaça de la classificació. Veurem demà, com dèiem, en quina situació queda aquest Basi Espirall amb el nou entrenador. Gairebé 4:50 minuts. Vinga, hem de parlar de bàsquet, de la jornada número 24, el grup segon de la primera catalana. Demà el Bàsquet Sitges en rep el Club Bàsquet Vila Torrada, partit que jugaran aquí a Pinsvens a partir de les 6 de la tarda. Bé, algunes dades a considerar sobre el proper rival de demà, doncs que ve de guanyar 74-69 al Sicuris, que és 8è a la classificació, que ha sumat 12 victòries, però en canvi ha encaixat 11 derrotes. El resultat de la primera volta... Bé, no va ser massa folgat en aquest sentit, però va guanyar el Bàsquet Sitges per 73-85. Després comentarem quatre dades que hem pogut extreure del portal totalbàsquet.com, que són prou interessants i que expliquen molt l'actual situació del Bàsquet Sitges. Però volem parlar d'aquest i, evidentment, d'altres consideracions amb un dels jugadors, aquells jugadors que han sorgit del planter, aquells jugadors que van començar de ben petits ja a jugar amb la base del Bàsquet Sitges i que, bé, han arribat al primer equip, és el cas del Jordi Domínguez. Jordi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, senyor?
Bé, molt bé.
Esteu cada cop més a prop, com es diu.
Sí, bueno, la veritat és que portem una molt bona trajectòria i la veritat és que estem molt motivats, que costa mantenir-la en aquestes alçades, però va molt bé tot, sí, sí.
Vosaltres esperàveu estar a dia d'avui en l'actual situació, és a dir, líders amb una única derrota, amb aquests números espectaculars?
Bueno, la veritat és que al començar de temporada sabíem que teníem bon equip, però sabíem que costaria, que s'havia de lluitar, i una cosa que ens ajuda molt és que l'entrenador, l'Edu Piñero, pues, ens apreta molt cada setmana, i cap partit per la classificació, per més a dalt que estigui o més a baix l'equip contrari a la classificació, sempre ens apreta molt i ens fa estar sempre molt tensos i molt concentrats en els partits.
Comenceu la temporada com un tro, però arriba el partit de Sant Boi, que perdeu.
Sí.
Aquesta derrota, ho he comentat molts cops, també amb el teu company, amb el Mauro, no?
Sí.
El fet que tinc aquella sensació que la derrota de Sant Boi us torna a despertar i a dir, si baixem una miqueta el peu del pedal, això se'ns en va.
Sí, exacte, vam començar molt bé, guanyàvem partits de bastant avantatge, i sí, vulguis o no, ens va anar d'aquella manera bé aquesta derrota, perquè fa despertar i dir, bueno, tampoc estem sols a aquesta lliga. I vam estar molt encertats a l'últim partit contra el Molins, que bueno, ens va servir per augmentar un avantatge que ara podem estar més tranquils de liderat.
Suposo que les saps, no?, aquestes dades que ara vull comentar, perquè em ve molt de gust, no?, i explica tot això que esteu fent fins a dia d'avui. Com dèiem, dades que hem extret del portal web que es diu totalbasket.com, en les que, bé, certifica aquesta gran temporada del bàsquet Sitges. Sou el millor atac amb un promig de 78,57 punts. Sí. Sou la segona millor defensa.
Sí, ens vam treure aquesta setmana.
Només superats pel Molins, encaixeu una mitjana de 57-48, teniu el millor balanç com a local, heu guanyat 10 partits, aquesta única derrota aquí amb el Sant Boi, sí. I el millor balanç com a visitant, heu guanyat 12 partits fora i no heu encaixat cap derrota. Bé, amb això, amb aquests números, senyor, ho diuen tot.
Sí, 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 la veritat és que estem disfrutant moltíssim aquesta temporada i això jo crec que sobretot que és l'entrenador ens apreta moltíssim i, bueno, ja s'ha de veure entrenaments després de partits molt importants guanyats i pues, tenir partits no tan importants després, pues, no hi ha relaxació i sí, estem concentrats tant a casa com a fora, ja estima aquest partit a casa contra el Sant Boi, però sí, sí, estem mantenint molt bé la concentració, que és l'important al final.
Tinc aquella sensació, Jordi, que aquesta temporada probablement estem veient la teva millor versió.
Bueno, sí, pot ser... Tinc bastanta més confiança per part de l'entrenador, cosa que quan estàs a la pista s'agraeix, i sí, sí, estic disfrutant molt, jo crec que és una de les millors temporades que estic fent i disfrutant molt. Sí, sí.
Per jugadors com tu, com el Mauro, com dèiem, com el Nacho Velasco, com l'altre Nacho, el Nacho Vicente, que sou jugadors que heu començat de sota, el fet d'arribar a primer equip i estar ara doncs, gaudint de la confiança de l'entrenador, ostres, això és important.
Sí, és molt important, a part tant el Mauro com jo i el Nacho Vicente també són entrenadors i transmetre aquestes coses als jugadors que portem pues, també és una motivació per ells que poden arribar també, que estem jugadors... Altres anys han hagut jugadors més de fora al primer equip, però aquest any sí que es veu bastanta gent, uns 6 o 7 jugadors de la casa i això motiva molt els petits.
Mm-hmm. Bé, rebeu demà el Vilatorrada, no sé si em podries dir alguna cosa del rival de demà, què us preocupa especialment? Un equip
sí,
que...
bueno, allà la veritat és que, com comentaves abans, ens va costar una mica arrencar, va ser un partit una mica difícil, estrany, perquè ells, bàsicament, ens van fer una zona que era bastant inhabitual, no segueixen molts punts, o sigui, no estan molt col·locats d'una manera ordenada, i això ens distreia bastant, perquè és una defensa que no és ni zona ni individual, però bueno, hem estat treballant tota la setmana i bastant bé.
Molt
sobretot bé. Hem d'estar concentrats i sortir a la contra, que ens agrada molt córrer aquest equip, i amb aquests aspectes jo crec que podrem fer el partit endavant.
Això que us reclama sempre l'Edu, eh? Qui sí. Qui veu a l'Edu durant els partits que no us deixa ni respirar, eh?
No.
Escolta'm, probablement, si això segueix així, i gairebé per anar acabant, Jordi, clar, sereu campions abans d'acabar.
Sí, segurament, estem... No estic segur si són 2 o 3 partits, potser...
Jo crec que li traieu 3 ja al Molins, em sembla.
Sí, sí, li traiem 3, més l'haveràs guanyat. Mm. Sí, sí, tenim un avantatge molt bona i segurament, si tot va bé, abans d'acabar ja serem líders, però igualment, tot i així, no podrem descansar ni un moment.
No, està clar, està clar, i més que pel que dèiem abans. Sí. Jordi Domínguez, moltíssimes gràcies per atendre'ns, molt amable, que vagi
vale,
molt bé.
Moltíssimes gràcies.
I que vagi molt bé pel que resta de temporada. Gràcies.
Vale, gràcies.
Adéu-siau. Adéu. Bé, doncs, com dèiem, un dels valors del planter, aquells que ja comencen de ben petitons amb la base del Sitges i que, bé, han arribat sortosament al primer equip i fent grans partits, oferint grans prestacions i ajudant, evidentment, en gran mesura a que aquest bàsquet Sitges estigui on estigui a dia d'avui. Partit amb el Vilatorrada, repetim demà a les 6 de la tarda. Recordar també que abans jugarà amb el Sènior B, ho farà amb el Viladecans Sant Gabriel a partir de les 4 de la tarda i pel que fa a l'equip femení, recordar que jugarà a Badalona, a la pista del Joventut Badalona Femení, concretament demà dissabte a partir de les 7, al pavelló La Plana de Badalona. Minuts finals ja d'aquest temps d'agenda esportiva que ens han de servir per repassar el gruix de la jornada d'hoquei patins, bàsicament per recordar així d'entrada que en partit de la 22a jornada de la segona catalana el Club Patí Sitges juga a la pista del Castellà. Ho farà demà dissabte a 6:45, concretament al pavelló Dani Pedrosa, a Castellà del Vallès. Resultat de la primera volta, recordo que va ser un 8-7, Toni. Estem parlant de Castellà com un dels darrers classificats, però jo d'això ja, vist una miqueta el que vaig veure l'altre dia amb el Piera, no... Vaja, no pronostico res.
No serà complicat. Se tindrà que posar les piles, anar per totes i mirar de guanyar, d'alguna manera, doncs, recuperar el que ha perdut a casa.
El que diem sempre, que la que queda temporada no s'acabi fent pesat.
Clar, no,
això ja... Sí, sí. Una miqueta és la sensació que vaig tenir jo amb el partit de Piera, repeteixo, potser em faig un pèl pesat, però no sé, l'actitud no va ser potser la més indicada.
Home, jo no sé el que pensen directius i entrenador, però jo no llançaria la temporada, treballaria ja la temporada per,
no, seria una llàstima,
per la temporada vinent, aniria traient conclusions i cosetes de cara a treballar ja la propera temporada, i per això tens que guanyar partits i tens, doncs, que tirar endavant, no?
Sí, sí.
Consigui.
No diem guanyar-los tots, però sí, com a mínim, guanyar un nombre important de partits i de punts que et permetin, doncs, com a mínim, acabar la temporada amb un bon gust de boca. Per tant, demà, com dèiem, a 6:45 de la tarda, aquest Castellà Club Patí Sitges, no oblidem que hi ha Copa Federació, que el júnior juga avui, atenció, a 9:45 de la nit, a Mollerussa. És un crim, és una passada, això. El Campionat de Catalunya Juvenil, el juvenil juga a la pista del Xum, a Maçanet de la Selva, amb el Xum B. Ho farà diumenge, a 6:45. Demà també tenen hoquei aquí al pavelló de Pinsbens, doncs amb l'infantil A, que juga amb el Ripollet, a 4:45, l'infantil B, que s'enfronta al Casal d'Espluga, a 6:45. I també hi ha Copa Barcelona en categoria Benjamí, el Benjamí B, que rep el Centelles, demà dissabte, a partir de 6:45. Són alguns dels partits dels equips del Club Patí Sitges per aquest cap de setmana. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bon cap de setmana, i a vostès també, bon cap de setmana, malgrat el temps, tot i que en aquest inici de primavera ens arribarà una miqueta allò revolucionat. Que ho passin bé, en qualsevol dels casos. Dilluns els esperem al temps de descompte, a partir de 4:00. Adéu-siau.